RAC1. Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 8. A aquesta hora ja s'han reobert tots els carrils de l'AP7 després que la via quedés parcialment tallada per un accident múltiple amb 4 cotxes implicats. Ara mateix, però, encara hi ha trams de retencions al llarg de la carretera. Sapiguem quina és l'última hora des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Hola, bona tarda. Doncs es va calmant poc a poc el trànsit. En el cas de l'autopista AP7, on recordem hem tingut fins a 13 quilòmetres de cues a Martorell per un accident amb 4 turismes implicats, en sentit nord. Un cop s'han obert tots els carrils, ara netejant ràpidament. Ara el que hi ha sobretot és intensitat ja més enrere, a la zona de Sant Sadurní d'Anoia, però ja sense cues remarcables. Més endavant sí que queda un tram d'aturades a la zona de Castellbisbal, en sentit Girona, i encara més amunt, al tram de la Roca del Vallès, on també hi ha hagut un accident aquesta tarda, queden algunes zones amb retenció, d'una banda a Montornès i més amunt a la Roca mateix, tot plegat en sentit Girona. És tot, bona tarda.
L'Agència de Salut Pública de Barcelona declara un brot de verola del mico a la ciutat, però asseguren que els 6 casos que s'han detectat l'últim mes no tenen cap relació epidemiològica. Tot apunta que són persones que han agafat la malaltia fora de Catalunya. El sotsdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha fet una crida a la calma RAC1 i diu que en cap cas la malaltia podria arribar a propagar-se com l'any passat.
Estas próximas horas van a ser determinantes. Queremos decir con total rotundidad que se está haciendo un trabajo.
Aquest no era el tall. En qualsevol cas, segons ha avançat el periòdico, ja ha pogut confirmar RAC1 dels 6 casos del brot. 2 es van detectar el juliol i 4 a l'agost. I Gràcia, el carrer Progrés s'ha endut el premi al millor guarniment de les festes del barri. Enguany s'ha inspirat en la pel·lícula de Disney Pixar, Bichos.
Premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2023, carrer Progrés!
Aquest era el moment de la proclamació del carrer guanyador. El Progrés ha estat un dels carrers preferits del públic des del primer dia i un dels que més cues acumulen per entrar a visitar-lo. Els altres dos carrers que han fet podi han estat el carrer de Mozart, ambientat en el món d'Alícia al País de les Meravelles, i que ha quedat segon, i la plaça Rovira, que s'ha endut al bronze. Tot plegat en una cerimònia molt festiva, tot i que en algun moment tens. La regidora del barri, Laia Bonet, s'ha endut escridassades quan ha pujat a l'escenari, una situació que ja va passar durant el pregó. I el jutjat deixa en llibertat provisional 2 detinguts a Salt per tinença il·lícita d'armes i explosius. Els Mossos d'Esquadra els van detenir dimarts i avui han passat a mans de la justícia, però s'han acollit al dret a no declarar. Com a mesures cautelars, el magistrat els ha retirat el passaport i els ha prohibit sortir del territori. A més, també hauran de comparèixer periòdicament al jutjat. I ara, als esports. Amb Mònica Aguilar.
El Girona ha fet oficial la cessió de Pau Víctor al Barça Atlètic fins a final de temporada. El davanter de 21 anys, abans de sortir cedit al filial blaugrana, ha ampliat el seu contracte amb el Girona fins al juny de 2025. I quan falten 3 dies per l'estrena oficial del Barça a Montjuïc davant el Cádiz, els blaugranes sumen una nova baixa, en aquest cas a la defensa, després de la lesió de Ronald Araujo. Recordem que el club encara té pendent inscriure Marcos Alonso i Íñigo Martínez, entre d'altres. Per tant, una baixa sensible per Xavi, qui tampoc no hi podrà ser sancionat juntament amb Rafinha. Encara en futbol, d'aquí a 45 minuts el Santa Coloma andorrà es juga la classificació per l'última ronda prèvia de la Conference League contra l'AZ Alkmaar dels Països Baixos. Els andorrans hauran de remuntar un gol de desavantatge del partit d'anada. Pel que fa al bàsquet, la selecció espanyola masculina afronta avui un nou amistós de preparació pel Mundial que arrencarà el proper 25 d'agost. A 2:15, els de Sergio Escariolo s'enfronten al Canadà a Granada. I acabem amb tenis, perquè a partir de 2:15, Carlos Alcaraz disputa els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati contra l'estatunidenc Tommy Paul, que precisament va ser el seu butxí fa menys d'una setmana a Toronto.
I el temps, vespre càlid a gran part del país i xafogós a prop de mar, amb intervals de núvols a punts de muntanya i de les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a molts punts, especialment del litoral, on no es descarta repetir mínimes tòrrides per sobre dels 25 graus. Demà la calor encara serà més intensa a l'interior i es podran fregar els 40 graus a ponent. Tot plegat amb calma i força sol, tot i que al matí hi haurà núvols baixos en trams de la costa. La calor serà extrema a l'interior entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, quan s'assoliran o superaran els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre.
Interrompem la programació programació per recordar-los que es posin Aftersun al clatell. És un consell d'Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 amb Marc Bala.
Tu saps que cada setmana ve la Laura Garcia a parlar de llibres. Ja portem unes quantes setmanes. Jo m'agradaria preguntar-te si has començat a llegir alguna de les propostes de la Laura. I que no t'afecti que estigui la Laura Garcia aquí al davant. Doncs, que sigui sincera.
T'he de dir que em passa allò que quan tinc moltes coses per llegir m'atabalo, llavors no sé per on començar, llavors no llegeixo i no sé. Però les tinc totes apuntades, això sí. A més, sempre les pengem a Twitter i es poden recuperar les recomanacions. Perquè, bé potser
s'acumulen.
Potser explico, no?, que la Laura... fa biblioteràpia, ve a fer-nos recomanacions de llibres amb el seu projecte Book Life. Laura, hola, eh?
Què tal, com esteu?
Estàvem parlant de tu? Fem veure que no hi eres.
Clar, jo ho he vist.
Ho has notat, no?
Ho he notat, però no passa res.
Doncs
això ho he pogut observar millor.
Encara no m'hi he posat amb les lectures, però en tinc moltes ganes. Perquè això, cada setmana ens fas una recomanació a partir de les inquietuds dels oients que ens envien missatges al programa, i si voleu ens hi posem ja perquè avui tenim una petició, en aquest cas de l'Alfons.
Hola, sóc Alfons i visc a Badalona. Últimament estic passant una mala època per diferents circumstàncies i estic una mica a baix de l'autoestima, i m'agradaria poder llegir algun llibre que em serveixi per pujar l'autoestima i sentir-me una mica millor. Si poden ser novel·les o llibres que siguin entretinguts i em puguin ajudar, m'agraden tots els gèneres. Vinga, moltes gràcies per les vostres recomanacions. Adeu.
Moltes gràcies, abans de res, moltes gràcies a tu, Alfons, per enviar-nos aquesta nota de veu. M'ha agradat molt que has especificat novel·les.
Sí.
Perquè, clar, si parlem d'autoestima, sembla que autoestima i llibres, sembla que et dirigeixis directament als d'autoajuda.
És que...
Això és el que em sona, de l'alerta se m'encén.
Sí.
Autoestima, llibres, ui,
perquè
parem.
És molt fàcil, no? Si poses al Google autoestima, veuràs que el llistat de llibres que t'apareixen són tots d'autoajuda, que està molt bé, que és una opció, però alguna vegada hem explicat la diferència entre la biblioteràpia amb llibres d'autoajuda i la biblioteràpia amb llibres de ficció. I és molt clara, no? Tu quan vas a buscar un llibre d'autoajuda, saps i ets conscient de que hauràs de fer canvis a la teva vida, no? Que busques respostes, que vols fer canvis interiors, emocionals. En canvi, quan vas a buscar una novel·la, no. O sigui, quan vas a buscar una novel·la, el que vols és entretenir-te, el que vols és passar una bona estona, com deia l'Alfons, no?
Uh-huh.
Que t'agradi. Però alhora, el canvi va intrínsec en aquest passar-t'ho bé, no? És com si n'és amagat, està per sota, no? I això... jo crec que funciona millor. Per això a Book Life sobretot treballem amb ficció, perquè la ficció ens ajuda, o té el mateix èxit per ajudar-te, però ho fa d'una manera a través d'una història que no és la teva, i l'eficàcia és molt més gran, no? Quan sembla que quan és com quan parlàvem amb l'amistat, no?
Uh-huh.
Quan un amic t'explica un problema, i tu el veus des de fora, sembla que el problema tu el vegis molt més clar, no? I que les solucions les vegis més clares.
O fins i tot menys greu.
O fins i tot menys greu. Quan el problema és teu, és molt més difícil veure aquestes solucions, i et sembla que el problema és molt més greu. Quan llegeixes una història de ficció, passa exactament això. Quan la història és d'una altra, tu hi veus més clar, no? Aleshores... l'ajuda és més eficaç. Per això la literatura, en aquest cas, a mi m'agrada més, perquè és més eficaç, perquè et penses que estàs parlant d'un amic o d'un altre i no estàs parlant de tu.
I, no
en realitat,
a tu,
i en realitat sí, no?
Què li podem dir a l'Alfons sobre aquest gènere?
Home, jo, l'autoestima, ja ho sabeu, que és el concepte que un té d'un mateix, no? Allò que pensem de nosaltres mateixos, allò que com ens veiem a nosaltres mateixos, no? Quan ens mirem al mirall, no? I aquesta és una aptitud, o és una característica, l'autoestima, que es treballa, no és una cosa innata, no? L'hem d'anar treballant al llarg del temps. I és molt important, perquè hi ha una cosa claríssima: els amics poden poden venir i se'n poden anar, les relacions de parella també, poden durar tota la vida o es poden acabar, però una relació que segur que tindrem per sempre és la relació amb nosaltres mateixos, aquesta durarà per sempre, i hem de tenir una bona relació amb nosaltres mateixos, ens hem de tractar bé, és molt important, sembla una obvietat, però és que no ens tractem gens bé, no només a nivell físic, sinó també a nivell emocional, som super autoexigents amb nosaltres, no ens permetem cap error, no ens permetem desconnectar ni descansar, ens posem molta pressió, ens jutgem dia sí i dia també, i aquesta manera d'actuar amb nosaltres va completament deslligada de l'autoestima. És una pràctica que hem d'anar canviant. L'autoestima està directament lligada als primers anys de vida, a com ens han tractat a casa nostra, als nostres pares, a què ens han dit. No fa falta que ens tractin malament, però simplement amb paraules, amb no acompanyar, tot això té, bueno, directament relació amb com ens sentim amb nosaltres mateixos, però podem fer treball i podem treballar i l'autoestima es pot canviar i es pot millorar. I també té a veure amb les coses que ens passen a la vida, amb les experiències vitals, amb tot allò que ens va succeint. És un sentiment que fluctua, no? No sempre és el mateix. Hi ha dies que ens llevem amb l'autoestima més alta, hi ha dies que estem una mica més baixos, no? Però, bueno, pot remuntar. Com que fluctua, sempre pot remuntar.
Imagino que aquí la literatura infantil també deu tenir un pes bastant important, no?
Sí. Hem d'aprendre als nens i nenes a estimar-se tal com són, no? Els hem de dir que està bé com són, sigui quina sigui, els seus gustos, les seves condicions. Els nens i nenes són únics, com els adults, i són fantàstics, no? I no hem d'intentar que canviïn, no hem d'intentar que deixin de ser com són. Són pràctiques com el no ploris, són pràctiques molt habituals i molt instal·lades en els pares, no? No et comportis d'aquesta manera, estigues quiet, no? O sigui, tot això fa que els nens pensin que la manera com són està malament, no? Si un nen plora molt o si un nen té molta por, quan tu li dius no ploris o quan li dius és que no tinguis por, no estàs validant això. I clar, ell potser és un nen peruc, ell potser és molt sensible o potser és molt mogut i es mou molt, no? Si tu com a adult no valides això que és, ell sentirà que allò que li passa o allò que és no és correcte i no se sentirà bé amb ell mateix. Són aquestes petites coses que podem canviar com a pares o com a educadors que estem al voltant. Per què? Doncs perquè estem creant la base de l'autoestima de la persona a l'edat infantil. Si estan ben acompanyats, tindran una adolescència, que aquesta és la gran mare de l'autoestima, l'adolescència, no? Perquè
és quan hi ha un període més...
Més complicat, sí. Anava a dir una altra paraula, però més complicat, no? Per què? Doncs perquè comences a preguntar-te coses, no? Sobre tu mateix, sobre els altres, i sobretot et qüestiones a tu i als altres contínuament, no? I no t'agrades com ets, i, bueno, passes una etapa complexa. Si tu has fet un bon treball durant... O la infantesa, has tingut una bona infantesa i se t'ha acompanyat bé, l'adolescència serà dura, però el resultat final serà satisfactori, diguem, no? Arribaràs a l'edat adulta amb una bona autoestima. Si no, és molt probable que durant l'adolescència tinguis, no?, problemes de, bueno, de relacions i d'amistats, no?, etcètera, etcètera. L'autoestima també és una eina que es pot treballar i, per tant, a l'edat adulta doncs podem canviar les coses. Si hem tingut una infantesa que no ens s'han acompanyat bé, doncs podem acompanyar-nos nosaltres i canviar aquestes coses, no?
Això que deies que ens hem de cuidar també, no?, de tractar-nos bé a nosaltres mateixos i que això ajuda en l'autoestima, el simple fet de llegir per nosaltres i pel nostre benefici,
sí.
També el fet de la lectura per si, que no cal que tingui com a temàtica l'autoestima. Això vull dir que el fet en si ja és un...
Llegir sempre augmenta l'autoestima, perquè fixa't, Marc, que llegir és aprendre, és conèixer, és tenir coneixement, no? És saber d'altres mons, d'altres realitats, i això et fa sentir bé. Tu quan aprens coses diferents, t'apuntes a cursos, tens noves habilitats, et sents millor amb tu mateix. Per tant, llegir augmenta l'autoestima, està claríssim. A més, aprens paraules, t'aprens a comunicar. Llegint, aprens paraules noves, i això també doncs t'agrada, no? Perquè t'expresses millor, millora la teva comunicació, milloren les teves relacions. Vull dir, al final és un exercici que augmenta l'autoestima perquè ens fa sentir bé, no només quan llegim, sinó les conseqüències de llegir. Llegir, no ho hem dit fins ara, però també té un altre pas, que és llegir ho fem sols, però compartir les lectures ho podem fer amb gent, no? I espais com els clubs de lectura, o les tertúlies, o fins i tot les presentacions en les que comparteixes lectures amb els altres, són espais on l'autoestima et creix molt també, perquè et sents acompanyat amb aficions que comparteixes amb els altres, no? I tens punts en comú, no? Fins i tot pots trobar amics, no sé, és tot un cercle en el qual, si t'agrada la lectura, t'hi sents molt còmode, no? A vegades, en altres èpoques, llegir molt era com ser el raro de, no? De l'institut, uh-huh. No? I afortunadament avui les coses han canviat una mica, no? Perquè la lectura li hem de canviar aquest tarannà, no? Llegir està de moda, és guai, no? T'aporta moltes coses, no? I està clar que hi ha altres coses que també ho són, no? Però hem de canviar-li aquest tarannà a la lectura com algo solitari, no? Com algo estrany, no? No, no, és una cosa que ens ajuda a sentir-nos millor i ens fa ser millors persones.
Jo estic veient la llista de recomanacions d'avui, Laura, veig que em portes 12.
Ja, és que...
Llavors, jo el que crec que hem de fer és fem una petita pausa, que hagi d'anar al lavabo, no sé què, i ja ens endinsem de ple en les recomanacions per millorar la nostra autoestima a través de la literatura.
Vinga. Et sembla bé?
Sembla doncs
molt
bé. Petita pausa i res, en pocs segons estem aquí als apartaments Hawaii a RAC1.
RAC1. Aquest dissabte l'Espanyol juga a RAC1. A les 7, des de l'estadi Stagefront, Espanyol Racing de Santander. Seguiu el partit a RAC1 amb la narració d'Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I després, Superesports fins a les 11 i tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dissabte, Espanyol Racing a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som u.
Des d'Apartaments Hawaii els informem que s'ha perdut un nen. Respon al nom de Marc Bala. Repetim, Marc Bala. El poden passar a recollir per la recepció. Gràcies.
Agafeu-vos fort, agafeu-vos fort, que són 12 els títols que ens porta la Laura Garcia per parlar de l'autoestima. No patiu, perquè ho diem cada setmana. Nosaltres doncs, comentem aquí els que, doncs, els que ens ve més de gust o els que ve a tom del tema que estem parlant, però que podeu tenir tota la llista sencera al Twitter del programa, a RAC1, al Twitter, doncs ja ho teniu penjat i teniu la llista. A més, va molt bé perquè si escoltant la Laura no heu pogut apuntar els títols, doncs ho teniu allà i ho recupereu, i cap problema. Ei, si no, a Book Life, doncs us poseu...
Correcte.
Com es poden posar en contacte amb tu?
Home, xarxes socials, estem a totes, i que m'escriguin un missatge, que m'envien i jo els recomano. I si algú que té alguna recomanació més personalitzada, també, no? Perquè a vegades tenim més recomanacions generals, però hi ha algun cas en concret que té una situació complexa, concreta, doncs que m'escrigui i fem aquesta prescripció.
No és la primera vegada que ho dic, però és que a mi la Laura em recorda com aquell farmacèutic,
sí,
que dius, tinc mal de coll, però ell no et diu, té, pren això. Et pregunta, però és tos seca?
Exacte.
O és tos de pit? És tos de pit, perquè llavors et dona una cosa o una altra.
Des de quan la tens?
Exacte.
Quan va començar?
Quan va començar?
T'ha vingut diverses vegades?
Ets al·lèrgic a algun medicament?
Exacte.
Clar, i la Laura et va fer preguntes?
Correcte, és molt important això,
clar.
Has de conèixer el pacient.
Clar,
si no, no pots fer una bona recomanació.
I després et fa el diagnòstic de la teva tos,
sí,
i et diu, aquest és el teu llibre.
Exactament.
Cada 8 hores.
Veus que bonica? Quina descripció.
Sense efectes secundaris.
Cap ni un.
Això és el millor de tot.
Bueno, tots positius, tots els efectes positius. Molt bé, molt
bé. I sense recepta.
I sense recepta.
O sigui que
fantàstic.
Més avantatges no pot tenir.
Molt
va,
bé.
A les recomanacions d'avui, de la biblioteràpia que fem amb la Laura Garcia a través de Book Life, avui parlàvem de l'autoestima.
Sí, l'Alfons ens ha demanat llibres que li pugessin l'autoestima. N'hi ha molts, però avui us porto exemples de persones que han recuperat l'autoestima després, o que tenien una bona autoestima i han aconseguit coses que no els ha costat poc, però que al final l'han aconseguit. El primer llibre és d'una autora que a mi m'encanta i que la vull reivindicar, la Sílvia Tarragona, que no és la periodista, Sílvia Tarragó, és Tarragona,
uh-huh.
Que té llibres fantàstics i que jo crec que no se li ha fet el reconeixement que mereixia. En aquest cas estic parlant de la doctora. La Sílvia Tarragona és una escriptora que porta molts títols a la seva esquena. Un d'ells l'ha escrit amb el Cristian Escrivà sobre la història d'aquesta superpastisseria de Barcelona. Però en aquest cas us porto la doctora, que és la història d'una, és la història novel·lada d'una de les primeres metgesses graduades i llicenciades en medicina aquí a Barcelona, la Dolors Aleu, però que ella ha agafat la seva història i l'ha novel·lat per demostrar-nos que hi va haver moltes dones que van lluitar per canviar la situació de la medicina aquí a casa nostra, no? Un món que estava completament ocupat pels homes, que només hi havia metges homes i que les dones només feien d'infermeres, no? I així estava repartit el món, i van haver tres o quatre dones que van intentar canviar les coses. I ho van fer perquè tenien unes circumstàncies molt concretes. Quan parlàvem d'autoestima, parlàvem de com ens havien tractat els nostres pares, de quina era la nostra història vital, no? I sobretot de quin acompanyament havíem rebut al llarg de la vida per enfrontar-nos als diferents obstacles que aquestes ens passen. La Paloma, que és la protagonista de la doctora, és una dona que el seu pare sempre va creure en ella, no? Que malgrat els temps que eren, que era a principis del segle passat, ella la va acompanyar perquè estudiés, perquè aconseguís els seus somnis. I amb aquest recolzament i l'autoestima que això li donava amb ella, li va poder ser molt més fàcil enfrontar-se a un món que no només estava ocupat d'homes, sinó que, a més, els homes no volien que les dones accedissin a aquests llocs de feina, no? Perquè no hi confiaven, perquè les menys tenien, no? Has de tenir una bona autoestima, una autoestima molt forta per suportar tot això. A més, aquesta és una novel·la que passa en un dels sanatoris per tuberculosos que es va crear durant la dictadura, per tant, amb un ambient bastant llobre, que a més hi ha un misteri. És a dir, és una novel·la ben travada per explicar-nos la història d'unes dones que van lluitar molt, però que ens pot donar una gran autoestima per pensar, encara que les coses vagin malament, que la gent ens vulgui trepitjar, que no cregui en nosaltres, que ningú doni un duro pel que farem, hem de perseverar, perquè al final els bons, tard o d'hora, guanyen.
Han de guanyar. Doncs apuntem, La Vinga. Doctora de Sílvia Tarragona.
Un altre llibre que demostra que l'autoestima és fonamental quan passa una cosa de la qual no hem parlat encara, que és la infidelitat.
També és un altre tema important.
Vam parlar de les separacions, però sí. no vam passar per de puntetes sobre les infidelitats, però Les bones intencions de la Maria Mercè Roca és un llibre que ens parla d'una infidelitat. Què passa quan la nostra parella, amb la qual tenim una relació estable i de molts anys, descobrim que té una aventura amb una dona més jove, no? Com trontolla la nostra autoestima? Això va directe a la nostra autoestima, sinó que li diguin a la Shakira.
Hem sabut tota la història a través de les cançons.
Imagineu-vos, no? Doncs l'autoestima de la Shakira l'hem vist com ha anat, no?, fluctuant, no? Des de la baixada més absoluta als inferns, amb les primeres cançons, a l'empoderament de les últimes, no? Doncs aquesta és una novel·la que va d'això. La Valèria és farmacèutica, el seu marit li és infidel amb una dona més jove, i ella ho descobreix, no? I el seu món s'ensorra, però la seva autoestima també. I què passa? Que té la gran sort de tenir una gran amiga que li diu les coses com són, que a més li recorda tot el que val ella i per tot el que ha de lluitar, i que a més li dona un objectiu vital. Els objectius vitals ens marquen el camí quan estem desolats i perduts, no? Pot ser un objectiu vital petit o pot ser un objectiu vital gran. És igual, però hem de trobar alguna cosa que ens faci llevar-nos cada matí. I la Valèria té una petita casa que li van deixar els seus avis, també a l'Empordà, però aquesta està derruïda. Està com per tornar-la...
Ja no m'interessa.
Vale? I ella no hi havia anat perquè està com derruïda, no? S'ha de fer molta obra. Uh-huh. Però la seva amiga li diu, doncs tu i jo ens calçarem les botes de muntanya i anirem a fer obra en aquesta casa.
És una metàfora, de la construcció d'un mateix.
De l'autoestima. I gràcies a haver de fer coses que ella no havia fet mai, que pensava que no seria capaç de fer la seva vida, la Valèria va recuperar l'autoestima i va recuperar aquesta confiança en ella mateixa de poder sortir-se'n d'una situació complexa. Un llibre fabulós, m'encanta.
Les bones intencions de Maria Mercè Roca.
La filla de Robert Pous. Posem humor i riures a la nostra vida de l'Esteve Gibbons. Aquí estem davant d'una noia que té l'autoestima superalta, o que almenys ella es pensa que té l'autoestima superalta. Per què? Perquè aquesta és la història d'una jove que de classe benestant, els seus pares són molt rics, els seus pares no els veu gaire perquè són tan rics que viatgen molt, estem parlant dels anys 30-40 a Londres, més de classe benestant, els seus pares moren i la deixen orfa. I ella, que és així com de tarannà, no? De tarannà, que tot, que ell és la millor, que tot ho fa bé. Diu, mira, donc, com que no vull estar sola, aniré escrivint cartes a tots els familiars que no conec de la meva família i el primer que em respongui, allà que aniré a viure, no? I responen una família, uns familiars seus que viuen en una granja al mig d'Anglaterra i li passaran coses divertidíssimes, però ella sempre mantindrà aquesta esperança de que ella se'n pot sortir de tot, no? Jo crec que la protagonista d'aquesta novel·la té una cosa molt bona i és que riu de tot, fins i tot d'ella mateixa, però que coneix molt les seves debilitats. O sigui, i això és molt important per tenir una bona autoestima. Hem de conèixer els nostres punts forts i els nostres punts febles. I coneixent els punts forts i els punts febles, serem capaços de superar molts dels entrebancs que ens porti la vida. Potser no tots, però gran part. I aquesta protagonista coneix molt bé els seus punts febles. Sap de quin peu coixeja. La filla de Robert Post.
Recordem el títol aquest, La filla de Robert Post.
I no sé si em queda temps de parlar d'una altra, però jo...
Jo crec que avui anem bé, eh?
Ah, vale.
Laura?
Ho estic fent bé, això,
és
avui?
És que ho estàs fent molt bé.
És que, clar, ja tinc un rodatge.
Són setmanes,
clar,
eh?
Ja tinc un rodatge. Va, anem a la gran novel·la L'elegància de l'erició, de la Muriel Barberi. Aquest és un llibre que, si no heu llegit, ja esteu tardant a llegir, perquè és un llibre
que ho he
preciós.
Notar,
és que... Aquest sí que l'he llegit jo,
ah,
i
sí?
Em va encantar.
L'elegància de l'Arissó.
De l'Arissó, sí, l'elegància de l'Arissó. És un llibre fabulós sobre dues dones, una nena de 12 anys, la Carlota, i una senyora que deu rondar la cinquantena, la Remé, que és una senyora que és la portera d'un edifici de luxe de París, i la Carlota és la filla d'un dels inquilins d'aquestes cases de luxe, gent molt adinerada. La Remé i la Carlota es creuen cada dia, no? Perquè la Carlota entra a casa seva i saluda a la portera. I són dos ànimes cultes, els encanta llegir, els encanta la música clàssica. La Carlota, la novel·la arrenca que es vol suïcidar perquè la nena, ojo, que és una novel·la forta, tu que l'has llegit,
és
una novel·la forta, La Carlota arrenca que es vol suïcidar i anem coneixent els motius pels quals la Carlota es vol suïcidar. Una nena fabulosa, que tu la veus i dius, però per què vol suïcidar? Perquè és una nena que creu que no encaixa en aquest món en què li ha tocat viure. Però no és ella la que no encaixa, és el món el que no encaixa en la Carlota, que és un ésser excepcional. A vegades creiem que som nosaltres els que estem malament, però no som nosaltres, és el món que no està fet per acceptar-nos i entendre'ns a nosaltres, no? I és el que li passa a la Carlota. Fins que un dia, bueno, i la Reme, que és una portera, que el que ha fet és amagar totes les seves inquietuds culturals perquè creu que les porteres no poden ser tan cultes, no? I creu que l'altra gent no ha de saber que ella és tan culta, imagineu-vos, no? Fins que arriba un altre tercer personatge, que és un senyor japonès, que posa en contacte aquestes dues ànimes i els fa adonar-los que no estan soles, que hi ha altres persones com elles i que tal com són, és meravellós i que no se n'han d'avergonyir gens. És un llibre que passen coses molt dures, ja ho veureu si llegiu, però que ens fa recuperar l'autoestima, jo crec que d'una manera fabulosa.
L'elegància de l'Arissó, de Muriel Barberi. Abans comentàvem que que l'autoestima es comença a construir sobretot en la infantesa. No sé si ens podries recomanar alguns títols també enfocats als nens i nenes.
I tant. Mireu, n'hi ha dos fabulosos. Sí? T'estimo quasi sempre, de l'Anna Llenas. L'Anna Llenas és l'autora del Monstre de Colors.
Sí.
Doncs té un altre. Home, és un llibre fantàstic. No?
Home, hi ha un munt de marxandatge, això,
tant,
eh?
I tant, és el llibre, bueno, és un altre Petit Príncep que al cap dels anys haurem de reconèixer, perquè clar, és una cosa
però
fabulosa.
Però tu vas a botigues i hi ha motxilles dels monstres, ninos dels monstres, pijames dels monstres.
Sí, sí.
Aquesta senyora es deu haver forrat, no?
Deu tenir l'autoestima alta.
Deu tenir molt bona autoestima.
Sí, perquè ha fet una cosa fabulosa, i és que molts nens i nenes facin cua per comprar els seus llibres i li signin i el Monstre de Colors. Jo crec que va encertar-la en la temàtica, no? Buscar un llibre que parli i validi les emocions, que això és fabulós.
I no? Que ho va fer abans que ho fes Pixar.
Correcte.
Que després Pixar va agafar aquelles emocions i les va convertir
bona,
en
això,
personatges, eh?
És una pel·lícula
Inside Out,
fantàstica també. Bueno, T'estimo quasi sempre és un llibre de l'Anna Llenas sobre una cuca de llum i un bitxet bola, que són molt bonics però molt diferents entre ells. De fet, no tenen res en comú, però són molt amics, molt amics, molt amics. Però a vegades hi ha coses dels altres que ens fan molta gràcia i per això ens fem amics d'ells, però passa el temps i ens acabem donant compte que allò que ens feia tanta gràcia ja no ens en fa gens, oi que sí? Doncs, però això no vol dir...
De què rius, Anna?
No, ja.
No, perquè, com que portem aquí unes setmanes als apartaments Hawaii...
No, no, no.
Ja, he notat un riure així com...
No, ja ho parlem després.
Vale, quan jo me'n vagi, d'acord. Doncs això no vol dir que ja no ens facin tanta gràcia que les característiques que definien a l'altre siguin dolentes. Simplement és que a vegades nosaltres tenim un mal dia o ens ha agafat amb el peu canviat i a l'altre no s'ha de sentir malament. Aquest és un llibre que parla de la diferència, d'acceptar-nos tal com són i d'acceptar també que a vegades... ens molesta el que fan els altres, però això no vol dir que no els estimem, no? És un llibre també per la gent gran. A veure si ens aprenem el cuento, que a vegades són poc tolerants, eh?
Mai millor dit.
No tenim paciència. I un altre, deixa'm-ho dir, Jo vaig amb mi, de la Raquel Díaz Reguera. Quin llibre més fantàstic. Aquesta és una nena que és molt especial i que li agrada molt posar-se papallones al cap, vestir-se d'una determinada manera, fins que un dia s'enamora d'un nen de la classe que és molt diferent amb ella. I dia rere dia va traient coses de la seva manera de ser per agradar a l'altre, fins que acaba traient tot allò que la definia, no? Es treu les ulleres, es treu les cuetes, es treu les papallones del cap, canvia de manera de vestir, i ja no és ella, és una altra persona. Per què hem de canviar per agradar als altres? Hem d'agradar als altres tal i com som i hem d'acceptar-nos a nosaltres mateixos perquè els altres ens estimin, perquè és l'única manera que ens estimin, acceptant-nos tal i com som.
Mira, ara faré ús de la meva autoestima, Laura. Vinga. I tu que ets una experta en llibres, també et faré una recomanació literària sobre autoestima.
A les teves mans. Confio plenament en les teves recomanacions musicals.
Mira, musicals
ah,
no,
literàries.
Per això tinc l'autoestima a tope.
M'encanta.
T'ho dic perquè per aquí als apartaments Hawaii ha passat la Júlia Barceló,
sí,
que ha publicat un llibre que es diu Operació Bikini.
Oh, molt bé.
I Operació Bikini parla de la pressió estètica que pateix una noia adolescent el dia que uns amics li proposen celebrar l'aniversari. Però a ella el que li fa por és que aquest aniversari volen celebrar a la platja.
Ostres.
I llavors té tota aquesta angoixa de mostrar el seu cos i totes les pors que li venen. I a més en una edat tan, tan vulnerable com és l'adolescència. I Operació Bikini parla una mica d'això.
Oh, que bé.
De com superar i de com afrontar doncs, també l'autopercepció que tenim de nosaltres mateixos.
Me l'apunto.
Sí.
Me l'apunto
molt. Operació Bikini de Júlia Barceló.
Vinga, doncs apuntat queda. Superbé.
I ara sí, acabem com cada setmana. Avui fliparàs, Laura?
Flipo cada
tinc
setmana.
Tinc l'autoestima pels núvols.
Flipo cada setmana.
Perquè he de dir que hem estat mirant amb l'Anna, abans de que entressis aquí als apartaments, una cançó que parli d'això de l'autoestima. I hem descobert una cançó que ens ha encantat. A més, és un artista que no coneixíem. Es diu Frankie Miller. I la cançó, atenció al títol, es diu Be Good to Yourself.
Home.
O sigui, sigues bo amb tu mateix.
M'encanta.
El que parlàvem abans, de cuidar-se un mateix.
Clar.
De tractar-se bé.
Me la posaré en bucle a l'Spotify, tota l'estona.
És que només et diré que marxarem d'aquí ballant.
I tant.
És un tamarro.
Pues vinga.
Ens veiem la setmana que ve, Laura.
Adéu.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es.
RAC1.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som u.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Renou, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, que està sonant la tieta. Ven en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Tot seguit, el film musical d'Apartaments Hawaii els oferirà un dels millors moments de la temporada de RAC1. Esperem que gaudeixin de l'estada.
A principis d'aquest mes vàrem anar d'excursió al parc de la Ciutadella i allà vàrem conèixer l'anomenat Tarzan de Barcelona.
El Gibón, ¿lo puedes volver a repetir? ¿En qué situación el Gibón hace eso?
Bueno, es como el Gibón elige una pareja de por vida y esa pareja es como se declaran el amor cada
¿Así
día.
Se declaran?
Algo así, sí. Se cantan y es un espectáculo...
O sea, vamos a hacer la prueba. ¿El macho qué diría?
El macho diría... La hembra diría...
I avui Marc Serra, acompanyat de Guillem Estadella, per tant, hem enviat una delegació del màxim nivell professional.
Lo bueno, lo mejor.
Són a Santa Coloma de Gramenet per presentar-nos no a Gabriel Rufián, sinó a un superheroi que protegeix a tota la ciutat. Estem parlant de l'anomenat Spider-Man de Santaco. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu? De trobar-nos davant per davant d'un superheroi. És increïble el que estem a punt de viure. He vingut aquí amb l'Estadella, que fa estona que està fent vídeos i coses, i que tampoc no dona crèdit. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, estic impactadíssim.
Una valoració així d'entrada?
Ah, és que s'ha de veure per creure. Sí, sí, és fort, és fort.
Com que s'ha de veure per creure-ho, teniu penjat a les xarxes socials, veureu alguns vídeos i algunes fotografies que hem penjat de l'Spiderman de Santaco, perquè Santa Coloma, jo diria que ja no es parla de res més a través de les seves xarxes socials. Són imatges, comentaris, perquè tenen el seu propi Spiderman, com ha descobert el periòdico i com ara us ensenyarem i escoltarem també nosaltres. Es fa dia a Instagram Santaco Spidey, Santaco Spidey, i apareix per sorpresa un parell de dies a la setmana pel centre de Santa Coloma. La seva identitat, com l'Spiderman real, com us podeu imaginar, és secreta.
Home, clar.
Però avui hem tingut la sort de poder-lo localitzar i anava a dir qui ens acompanya, però el problema que tenim ara és que som a la plaça de la Vila de Santa Coloma i està ple de nens fent cua perquè volen saludar-los, volen fer fotografies amb ell, sí. I fan un munt de preguntes, però crec que els hi robarem un moment als nens.
Home, clar.
I parlem amb l'Spiderman de Santaco. Spiderman, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
He fet una pausa en la teva ruta.
Bueno, una pausa més. Què li podem fer?
Tu qui ets, en realitat?
Peter Parker.
Però en realitat...
En realitat no, mai dic el meu nom.
Però, home,
o sigui, tu vas amb el trajo, que ara descriurem, també insisteixo, ho podeu veure a les xarxes socials, i tu ets Peter Parker.
Sí.
Quin trajo portes? Explica'ns, perquè tu crec que de l'univers Marvel hi entens bastant.
Sí. Aquest trajo s'ha vist a l'última pel·lícula que s'anomena Spider-Man No Way Home, i aquest és quan el Peter Parker li extrau la nanotecnologia dels braços a l'Octopus i se'ls torna a la seva disfressa.
És l'Spiderman clàssic, de vermell, blau,
serra,
aranyes daurada, serra. Perquè això té més tecnologia. Tu encaixes perfectament, perquè tens una forma física d'Spiderman. Ets alt i primet com Spiderman.
Exactament.
El que no sé, perquè clar, tu portes la mascareta actualment, no sé quina cara fas, la mascareta no se la treu, és un dels secrets guardats.
Esclar que no.
Tot i que hi ha un nen que està intentant treure-li per darrere, no hi toquis la màscara. Dic, tu com hi veus a través d'aquests ulls?
A través dels ulls tinc aquí uns sinistrals que em deixen veure perfectament.
Claro.
Tu quan surts a passejar per Santa Coloma?
Quan vol.
Dues vegades a la setmana, però no tinc un dia específic.
I la ruta quina és?
Doncs surto de la part de fondo, em queda allà una estoneta i enganxo totes les rambles cap amunt, fins a la plaça de la Vila.
I quanta estona dura aquesta passejada?
Doncs a vegades he estat una hora i mitja, dues hores...
I tu quan surts, diguem-ne, de casa, del teu lloc, ja vas vestit d'Spiderman?
Sí.
I per què, Peter? Per què està passant això aquí a Santa Coloma?
Per què? Doncs perquè aquesta ciutat i moltes arreu del món necessiten una miqueta d'alegria, de coses noves, de diversitat, i aquesta societat avui dia està molt apagada i fer aquest tipus de dinàmiques poden animar molt, molt més a la gent.
És el que trobes, gent animada, quan hi parles?
Sí, gent animada, gent amb il·lusió, gent que li agrada fer-se fotos amb l'Spiderman.
Aquest és el teu trajo de gala, el que avui ens has rebut aquí al Versió RAC1, però crec que en tens més, no?
Tinc un total de 5.
Ah?
Fixa't.
5 trajes.
Com va començar això?
Doncs va començar perquè el 2020 vaig participar en un sorteig d'un trajo de Spiderman, que ja tenia ganes de comprar-me algun, però com no tenia suficient diners, doncs no vaig poder adquirir un. Llavors, quan vaig guanyar el trajo, que és d'una altra pel·lícula, també vista en les pel·lícules de Marvel, em vaig vindre cap aquí, cap a la plaça de la Vila, ja que estava posat el decorat de Nadal.
I el decorat de Nadal hi apareixia Spiderman.
Sí.
A cada cosa que expliques guanya més aquesta història, eh?
Mm.
Bueno, dic, aquí estàs envoltat de nens que suposo que cada dia venen a fer-se fotografies. Ho hem comprovat aquí amb l'Estadella un munt d'estona, que bueno, aquí la gent ve, fa cua fins i tot. Què et comenten?
El Serra no ens
ho sé. Bueno, la gent de vegades em pregunta per què ho faig, de vegades la gent em diu que sóc un crac i coses així. Es
pregunten si és cosí de Rufián.
Nosaltres amb l'Estadella l'hem vist fent unes acrobàcies. Guillem.
Sí, sí, no, el tio és àgil, eh?
És àgil.
Sí, està molt bé.
L'hem vist saltar per aquí a la plaça, perquè ha pujat un mur d'aquí dalt a la plaça, i ell es queda fent aquesta forma com de Spiderman vigilant, com si estigués vigilant la ciutat, i és un tio elàstic, és un tio que, escolta, estàs en forma, no s'ha trencat mai cap trajo,
ho
dic perquè de vegades del cul, a l'obrir-se per fer una mica l'espagat, jo sempre he patit que no es trenqués per darrere.
No, aquests trajos estan pensats sobretot també pel parkour, que això és més professional i encara per salut mèdica no puc fer.
Per què per salut mèdica?
Perquè tal com tinc l'esquena, me la podria partir.
Què dius?
Sí, la tinc d'una forma més delicada i si caig malament em pots fer molt mal.
O sigui, no estàs amb la forma que requeriria Spider-Man al 100%.
Això mateix.
Serra. I quina relació tens amb l'Spider-Man original, per exemple? Serra. Les alçades t'agraden? Podies pujar un pis i saltar?
Per exemple, si jo...
Estadella, ens sent? Estadella!
Sense ser Spider-Man, no podria.
Estava escoltant que t'agradaria.
Sent Spider-Man, sí que podria.
A veure, digueu-me.
Home, ara, calla, ara.
Us ho sento molt fluix, perdoneu.
Ara, no, és que tenim moltes preguntes i no estàs allà. Primera pregunta. No facis dir qui és l'Spider-Man, perquè aquesta gent, com Superman, no ho expliquen mai. Per tant,
identitat secreta, però ja ho he de preguntar.
Però no ho has de preguntar, això. No és
pregunta.
Quantes macrasses, primera de tot, quantes macrasses ha habitat? Això que seria una qüestió importantíssima.
Sí. Quantes què?
Macrasses.
Massacres, vol dir massacres, però amb
massacres. No havia entès. Sí, sí. No,
això una, i segona, la xarxa aquella que es tira,
que és molt bona,
la teranyina que tira i s'enganxa per al capdamunt d'un terrat i va d'un terrat a l'altre com un boig. Sí. Quantes vegades ho fa això al dia o l'any?
Comencem per la segona, perquè tu fas el gest de llançar la teranyina. El fas perfectament, però no surt teranyina. És a dir, aquesta disfressa, bueno, faltan uns complements. Què passa amb la teranyina?
El que passa amb la teranyina és que com som a un lloc on és difícil de vegades rebre coses d'un altre països, el producte en si està molt car. Mm. I l'envio també. I a vegades és complicat poder permetre-se.
Estàs esperant el paquet, per entendre'ns, no? Que rebaixi una mica el tema de la teranyina.
Sí.
I em preguntava el senyor Marcelí, com a bon vigilant de Santa Coloma, quantes desgràcies, quantes massacres has evitat? Que hagis parat, jo què sé, doncs una senyora que anava passant vermell, alguna cosa d'aquesta.
Per sort, encara no m'he topat amb un cas tan extrem com tal. Encara no ha passat ninguna desgràcia com a tal.
Molt bé.
Del vestuari, destaca, senyor Marcelí, que també ho veureu a les fotografies, que és tot completíssim, però vas amb bambes.
Sí.
Aquest detall fa perdre una mica potser la màgia, però potser també és més pràctic, no?
Sí, és més pràctic perquè quan tu agafes un traje d'aquest, pots posar una opció, que és bastant més car, per posar una sola.
Ah?
Però no és molt pràctic.
Per què?
Perquè després la sola de vegades hi risca...
Ai, home, un Spider-Man relliscant per aquí al mig quedaria...
No, es dobla molt, de vegades fa malament al peu, i les bambes estan més preparades per resistir millor. També tenen millor amortiguació.
Bueno, vas amb unes bambes Nike que són bones, que són negres, desentonen una mica, però bueno, que l'efecte el fan, perquè tots ho salten amunt i avall. I, per exemple, a tu t'agraden les aranyes?
És curiós, però tinc aracnofòbia, no m'agraden...
No.
Com?
Pot ser, ets Spider-Man, o sigui, no pots
tenir aracnofòbia.
He de dir, en la meva defensa, que en el principi de tot, en els còmics, el propi Peter Parker també tenia aracnofòbia.
Ah,
els anys d'haver-se acostumat ja la va perdre.
Fixa't.
Escolta, tal com estan les coses, tu no tens por que vingui aquí una banda organitzada i et clavi un ensurt?
No ho crec, no tenen tant... Poden tenir alguns interessos, però aquest interès no el tindrien.
Escolta'm. Com a Spider-Man, dius frases quan s'acosta la gent?
No puc dir
res. A vegades.
A veure, fem una frase de Spider-Man. Ara imaginem que s'acosta a l'Estadella. Tu el vas a veure.
Hola, Spider-Man, digue'm algú.
Un gran poder conlleva una gran responsabilitat.
Ui, molt bé.
La clàssica està bé.
Molt bé, molt bé. Un aplaudiment. Bravo, un aplaudiment. És la frase clàssica de Spider-Man. Fixeu-vos que no només tinc l'Spider-Man, sinó que avui també ha vingut la seva mare, que la tenim aquí, que és la Loli. Loli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Orgullós,
hola, bona tarda, Loli.
Estan aplaudint des de l'estudi, eh?
Ah, gràcies, eh?
El que passa que jo, clar, a veure, en el panorama, diguem-ne, original d'Spider-Man, els pares són morts.
Sí, sí. Aquí tan sol el pare. La mare, no.
Tu series la tia May, no?
Jo soc la tia May, sí. Ai, sí.
Ai, que guapa.
Escolta'm una cosa. Clar, fa molta gràcia el tema de la disfressa i tot plegat, però, clar, quan ella et diu jo vull sortir, vull patrullar per Santa Coloma, tu què penses?
Oh, una mica de por. Una mica de por. Esclar. Lo que podria... passar, però, bueno, ahí l'he apoyado al final.
Claro.
I tu l'ajudes una miqueta a la disfressa? Perquè, clar, això té una cremallera per darrere, jo crec que ell, l'Spider-Man, és un superheroi, però no crec que es pugui pujar la cremallera.
No. Sí, lo fe... i també hem rentat el...
El rentes tu?
Sí, a mà.
Ah,
a mà, no a rentadora, no, a mà.
Mi color, per això, sí, fer servir mi color.
Clar. tot el que puc.
Em consta, no sé si m'hauries de confirmar, que hi ha també un Batman a Santa Coloma?
Sí.
Ah, sí?
Sí, sí.
I què, on és?
Ja no fa de Batman, però sí que va bé.
Hi va haver un fa molts anys, però porta ja bastant de temps que no hi fa més.
No sabem què va passar.
No, crec que no ho vaig dir mai, però bueno, problemes que va tenir segurament.
És que no és fàcil ser superheroi. Mireu, li passo al Guillem el micròfon, perquè hi ha molta gent aquí, sí. I una cosa és l'explicació que ens ha fet l'Spiderman, l'altra cosa és la recepció que té Spiderman aquí a Santa Coloma. A veure què diu la gent.
Bueno, jo vaig a fer una mica de terreny, de trobar-me amb gent que està aquí al seu voltant de l'Spiderman. Senyor, senyora, què tal? Que porta tota l'estona aquí gravant. Què tal? Què li sembla això de l'Spiderman?
Molt bé.
Sí, ho trobo bé?
Sí.
Creu que és el que necessita Santa Coloma de Gramenet? Un Spiderman?
Sí, sí, clar, per entretenir el nen petit.
Una mica d'entreteniment i de divertimento, eh?
Divertimento, sí, sí,
molt bé. Molt bé, molt bé. Veig que el seu... Mira, aquí hi ha una senyora també que està com una mica apagada. Què tal, vostè, senyora? Com troba això de l'Spiderman?
Bueno, bien, 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 ¿no? Es que en realidad tampoco sé qué es lo que hace este chico. Acabo de llegar.
Acabas d'arribar, on ets tu?
Sí, yo d'aquí, bueno, yo soy de Sevilla.
Ah, ¿y no l'havies vist encara, el Spiderman?
No l'havia vist.
I no sap què fa ben bé. Jo, si vol, li presento. Peter, vine cap aquí, Peter, un moment, que presento una senyora. Quan porta aquí a Santa Coloma vostè?
Molts anys.
Molt bé, mira, hòstia, vaya salto pegado.
Ha fet un salt enorme i s'ha presentat l'Spiderman aquí al banc,
amb aquest acollonit i tot. Peter, escolta, presenta't, aquesta senyora no et coneix, presenta't.
Hola, doncs el meu nom és Spiderman, sóc l'Spiderman d'aquí a Santa Coloma i porto quasi 2 anys fent d'Spiderman.
Ah, està fent així d'Spiderman, 2 anys.
Ah, però és, no estàs donat d'alta ni res, eh?
No, es que tampoco vengo tanto aquí al parque. La verdad, vengo con mi nieto y poco.
Tampoco. Poquet, no?
Poquet, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, escolta'm, doncs jo aprofito perquè hi ha molta gent. Mira, aquí hi ha un altre home que vostè... No para de gravar. Què li sembla això de l'Spiderman?
Molt bé.
Sí.
Sí. No, la que... Me gusta mucho.
¿Qué te gusta del Spiderman?
De verlo por aquí jugar con los niños.
Es que fa una mica una feina social, vull dir, perquè el Spiderman va jugant amb els nens i tal, vull dir que els distreu. Ja no estan tan amb el mòbil, mira, aquí hi ha uns nens. Tu t'agrada l'Spiderman?
Sí.
Li has demanat foto?
No.
Vols demanar-li una foto ara aquí en vivo i en directo?
Vale.
Vinga, va, una foto, per favor, per l'Spiderman. És que, mare meva, és que de veritat que hi ha cua, nois i noies, vull dir... Digue-li que l'estimes o alguna cosa, no?
T'estimo el Spiderman.
Fixa't. Després de la conversa...
Fa la pose mentre fa la fotografia, sí, anant baixant arrencat, llançant una xarxa, una trinyera imaginària.
Algú parla, tu, que aquest del Serra, escolta, que no el solta.
És que
no, és que Toni no portava els aurícules.
Sí, és que no ho entenc, noi. Estic parlant i dic que hi ha una reflexió que en fa un bon amic del programa que em diu, després de la classe que hem tingut del doctor Carbonell, el que estem escoltant
es confirma
que estem accelerant l'espècie a la seva colapse.
Anem cap al colapse perquè som una espècie imbècil.
Bueno,
o evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió.
Bueno, aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix. Endavant, digues.
Endavant amb el col·lapse.
No, que mira, hi ha un home aquí hi ha un home que està apuntant.
Sí.
No sé, vostè, que està apuntant, senyor. Que està apuntant. Està dibuixant. Hi ha un home que està dibuixant a l'Spiderman aquí mateix. Ostres, perdoni. Com es diu vostè?
Ivan.
Ivan, i d'on ets?
D'aquí de Santa Coloma.
I t'havies trobat mai amb l'Spiderman?
No, però aprofito ara i faig dibuixet.
I està dibuixant? O sigui, t'està dibuixant, Peter?
Curiós.
Bueno, curiós lo teu. Vull dir que t'ho està dibuixant. No, molt bé, molt bé. O sigui, ara mateix està retratant a Spiderman de Santa Coloma.
Fem un dibuixet i després ja, bueno...
Què et sembla aquesta iniciativa?
Home, doncs és curiosa, és divertida, no sé.
Jo vull que és alguna pregunta... Li ha formulat pregunta al doctor Carbonell. No sé si té alguna pregunta per Spiderman.
No, que veig que és masclista, perquè li renta la roba a la mare. Si no m'ho esperava de dir superheroi, de veritat.
Mira,
no, és la tia...
La tia més.
Bueno, hauríem d'anar acabant, eh?
Sí, mira, tinc aquí un home amb un bastó. Què tal, com es diu vostè?
Julio.
Julio, què tal? Estamos en octubre. Escolta'm, vostè com mirada l'Spiderman?
Bueno, está bien para los nenes, ¿no?
A vostè no li agrada?
A mi sí.
Vostè què és més de Spiderman, de Batman, de quin és el seu rotllo?
De ninguno. Paso.
Llavors, però ho troba bé, no? Que creu que és el que necessita Santa Coloma de Gramenet?
A mi m'agrada que sigui així. Bueno, pues los nens disfruten un montón.
Està bé, està bé. Ostres, No, no, però escolta, moltes gràcies, Julio, que vagi bé. No, no, Spiderman té molts fans, eh? Torno la connexió amb el Serra.
Molt bé.
Molt bé, gràcies. Serra.
Jo crec que ens hauríem d'acomiadar amb un dels somriures més encantadors de la tarda, que és el de la tia May, que és la seva mare, que jo crec que aquest somriure ens ha conquistat a tots, no? Igual el Bala el podia incorporar també
Ja ens ho ha dit, concurs, Marc, ho ha dit, que ens interessaria per aquesta
concurs.
Mostra de riures, sí?
Bueno, moltíssimes gràcies per haver-nos portat la seu filla Spiderman aquí.
De res.
Ens ha fet molta gràcia.
Sí, molta. Sí.
Té vostè un somriure encantador.
Oi, gràcies. Moltes gràcies.
Doncs escolteu, si veniu a Santa Coloma i enganxeu el moment que hi ha l'Spiderman, seguiu-lo a través de les seves xarxes socials. Com es diu el teu Instagram?
Spiderman/Santaco.
Bueno, moltíssimes gràcies, eh?
Has dit que a Santa Coloma hi hauria un Spiderman. És que això em sembla d'un altre món. Normalment els superherois estan a Detroit, a Dallas, saps? Però a Santa Coloma de Gramenet, saps? És com...
Però el que s'ha de dir és que si algú havia de descobrir-ho era el versió RAC1.
Sí, sí, és veritat.
Perquè teniu com una facilitat per trobar unes històries inversemblants sempre.
Sí, sí, el Marc Serra va estar ben atent aquí i va trobar aquest Spiderman. Que he de dir que se'l veu molt maco, aquest noi.
Sí, i
tant. Vull dir que fa el bé... Hi ha gent que...
Un bon veí, eh?
Un bon veí i... Ara, no sé si té superpoders, aquest noi. No, la veritat és que no ho sé. Escolteu, en qualsevol cas, Apartaments Hawaii hi ha a baixa persiana, ara. Ja nosaltres hem de plegar. Hem de plegar, bàsicament, per descansar a la piscina i fer el que també teniu ganes de fer vosaltres, de ben segur. Acabarem amb una cançó dels Lemonheads, avui, que es diu It's a Shame About Ray. Jo crec que és un tamarro ideal per acabar aquest dijous i dir-vos que ens retrobem demà amb molta més música, molts més continguts i amb el sorteig de Mons Interiors, eh? Que...
Quines ganes que en tens, eh?
Sí, sí, perquè em va fer molta il·lusió que la gent participés tant. O sigui, que demà també serà un èxit. Ens retrobem, porteu-vos bé i feu bondat. Adéu! I've never been...